arribat l'hora de trobar un lloc tranquil i escoltar el missatge en una ampolla. Missatge en una ampolla, amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Bona nit, amics i amigues del missatge en una ampolla. Estem contents de retrobar-nos un dia més en aquesta versió recopilació del cap de setmana que fem del missatge en una ampolla. Ja sabeu que ens podeu escoltar doncs, a través de les zones de Ràdio Estel i Ràdio Principat i també a través dels bits de la internet. A la pàgina de Ràdio Estel trobareu un enllaç. També podem compartir una bona estona a través del Facebook, facebook.com/missatge. I doncs us donem moltes gràcies a tots els que cada dia fem més gran la comunitat, tant del Facebook com del Twitter, a missatge-org. Bona nit, Miquel Albert.
Hola, David, molt bona nit i bona nit a tots els amics, amigues, oients que ens escolteu d'arreu de Catalunya, d'Andorra, des de qualsevol lloc a través de l'ordinador. Doncs això, com deia el David, estem contents de que ens tornem a trobar una setmana més en aquest programa que, com sabeu, està confegit de reflexions i música sempre amb un denominador comú. I és que sempre us parlem des d'un punt de vista humanista, cristià, social i progressista. És una forma, un estil de vida, i que volem compartir-lo amb tots vosaltres a través d'aquestes lectures i a través d'aquestes cançons que us tenim preparades pel dia d'avui.
Comencem amb música, com ens agrada fer-ho, amb un títol una mica estrany per aquestes hores, a les 9 de la nit. Comencem dient-vos Buenos Días Mundo, que aquest és el títol del treball de la Rosana, del darrer treball del 2011. I amb la cançó Cobra, aquest treball, Buenos Días Mundo, doncs donant la benvinguda, donant el bon dia a totes les persones que comencin nous projectes, a totes les persones que no es rendeixen i que tenen ganes de continuar lluitant malgrat els entrebancs que el món ens pugui donar. Voleu escoltar-la amb nosaltres?
De caducidad, si está home, she's staring through the tears. Ganas de volar, quien va a amarrar el viento cuando quieras despegar.
Algunes persones se senten temptades d'acudir a la pregària quan tenen algun problema i llavors li demanen a Déu que els ajudi a resoldre aquest problema. Però potser caldria recordar-nos també de donar gràcies quan hem aconseguit algun fet, alguna cosa que hem posat en mans de Déu en la pregària, precisament.
I tant que sí. Perquè quan tens necessitat d'una cosa molt sentida i la poses en oració per demanar ajuda a Déu, i la poses en pregària no només individual, sinó també comunitàriament, perquè demanes l'oració a d'altres persones de confiança que saps que també són creients. Doncs quan fas tot això i reps els ajuts tan desitjats, experimentes una alegria molt personal que és difícil d'explicar. És una alegria que, fins i tot, t'ajuda a valorar més i millor les petites coses del dia a dia. Una alegria que et fa valorar més la vida en ella mateixa. Quan vivim aquestes situacions, no ens hem d'oblidar mai de donar-ne gràcies a Déu per aquests ajuts rebuts i que tant necessitàvem i tant necessitem sempre. I que, a l'igual que la pregària, aquesta acció de gràcies no sigui només personal, sinó també comunitària, col·lectiva, amb tots els amics que ens han ajudat amb les seves oracions. Creiem igualment que aquestes vivències ens han d'ajudar a enfortir la nostra fe, a fer pregària encara més convençuda i lluny de les oracions rutinàries i a donar testimoni de fe per a qui el pugui necessitar o senzillament el vulgui escoltar per si li és útil i en la seva espiritualitat personal el necessita. Si tens alguna experiència per compartir en aquest sentit, estem oberts a rebre-la. Ens la podries enviar al nostre correu electrònic a info@missatge.org. info@missatge.org. Aprofitem també per donar a nosaltres gràcies a Déu per tots els ajuts que nosaltres hem rebut.
Porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Tristeza, si nada es imposible para ti porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.
Nada és impossible per a ti. I aquestes són les paraules que de tan repetides ens queden gravades al cor des d'aquest treball a soles con Dios. I amb aquesta veu tan meravellosa i amb aquesta cançó tan entranyable i que tant t'arriba a l'ànima de la germana Glenda.
Més missatge en una ampolla a missatge.org.
Les rutines no són mai bones, ni per les qüestions de la vida diària, del nostre dia a dia, ni tampoc en l'oració. Ja fa temps vam escriure en el llibre de Missatge en una ampolla, Descobreix-lo mirant endins, que recordeu que el teniu editat a Claret, un comentari analitzant i parant-nos, així en calma, en l'oració del Pare Nostre. I avui us hem volgut portar de nou aquest comentari.
La majoria de persones, començava dient el text, tenim la tendència de deixar-nos dur per la rutina i acabem fent les tasques de cada dia de forma sistemàtica, sense pensar-hi. Tot i que hauríem d'intentar evitar-ho, posant-hi il·lusió i alegria, posant-la en tot allò que fem. És fins a un cert punt normal que això passi. Però quan la rutina arriba fins a la nostra relació amb les persones que més estimem, no és precisament amor el que demostrem, sinó més aviat desinterès i fins i tot menyspreu. Això mateix ens pot passar amb la nostra oració diària. Podem recitar un parenostre o podem desglossar-hi tots els sentiments que en ell s'expressen, cadascú a la seva manera. Mireu com podria ser una forma personal de resar el parenostre. Us convidem a fer la vostra manera personal, també. La nostra diu així. Pare, Déu amorós i pietós, em dirigeixo a tu un cop més per expressar-te el meu respecte i la meva estimació. També el desig que acabi l'autogovern de l'home aquí a la Terra i tot el patiment que està portant a tanta gent. Vull ser al teu costat i viure eternament en pau i harmonia. Desitjo també, mitjançant aquesta pregària, reafirmar-me en la meva decisió lliure de complir amb la teva voluntat i seguir els teus consells. Et demano, Déu meu, que mantinguis en mi aquest sentiment de tranquil·litat, pau i confiança que em dona el saber que ets al meu costat. Que m'ajudis a seguir amb aquests minuts diaris de pregària i a conèixer-te un xic més cada dia. M'arrepenteixo de no haver estat capaç de controlar-me i resistir algunes temptacions. Perdona'm, si et plau, per tots aquells errors que he comès conscientment, sabent inclús que no et plaurien, i ajuda'm a millorar-me en aquest sentit. Et prego que aquelles faltes que hagin estat inconscients no me les tinguis en compte i dona'm la capacitat per reconèixer-les i així poder esmenar-les. Lliura'm, si es plau, de tots els perills que m'envolten. No permetis que els sentiments de maldat, d'egoisme, de possessió i de vanaglòria s'apoderin de mi. Dona'm la teva mà ferma i segura. Gràcies, Pare.
Escuchar, filhos de Deus.
I aquest és un tast ja de la Pasqua que us fem arribar amb aquest Jubilate Aleluia, un cant de Teser des del treball Bendecit al Senyor.
Al llarg dels anys, al llarg de les nostres vides, anem creixent, anem desfent-nos d'idees que teníem de quan érem petits, de comportaments, de maneres de fer, i els anem canviant per uns de nous, per uns ja d'adult. Però en aquests adults que som ara, sempre hi queda alguna cosa dels nens, dels petits, dels infants que vam ser.
Doncs sí, això és veritat. Segur que hem canviat i hem madurat, però és ben cert que la infància i l'adolescència ens marquen, per bé o per mal, però ens han influït molt. Per això és importantíssima l'educació dels infants i dels adolescents. I això implica a tots els agents de la comunitat educativa, començant per la família, però també l'escola, els mitjans de comunicació, els medis audiovisuals, els llibres, els esplais, etc, etc. Jesús ens va dir: "Deixeu que els nens i nenes vinguin a mi." I després va afegir: "Si no us feu pas com un d'aquests petits, no podreu entrar al regne de Déu." I és que els nens i nenes, d'entrada, són més propers als àngels que no pas als adults, que som més complicats. Però, per anar bé, els infants han de rebre influències bondadoses del seu voltant. El problema és que, a mesura que van creixent, aquests nens i nenes van imitant conductes adultes allunyades del seu tarannà inicial i els comportaments socials no desitjats es van reproduint. Val la pena tenir cura dels entorns perquè només aportin comportaments socialment bondadosos, solidaris, els que serien desitjables. Si les noies i nois arriben a ser adults amb aquest guiatge, segur que forjarem una societat adulta més bonica, més autèntica, més justa i igualitària. I l'Evangeli és, sens dubte, una d'aquestes influències bondadoses que, si la tenim en compte en l'educació, forjarà una societat més autènticament cristiana amb tota la seva riquesa de valors. Si hi estàs d'acord amb tot això, a què esperes? No seria ja hora de posar fil a l'agulla?
Projectes, amb mil aventures on ell és. és l'heroi. No entenc què és la suma, però sap el que costa comprar la botiga, la joguina que vol. Aprèn el seu ritme, no vol que el pressioni. Vocals, frases fetes, massa complicat. Però l'Àngel és savi, entén de mirades. Hi ha temps voluntari per a convertir en ell. Vola, Àngel, vola. Pren el que tu vulguis, és lliure per a riure. Mira, riu i escolta. Aquells que no han dubtat d'entrar en la teva història. I tot el que demanes és temps, vida i calor. I tot el que tu em dones, no t'ho puc donar. Jo sóc massa complicada per actuar com tu. Tinc massa prejudicis per a sentir com tu. Vola, Àngel, vola. Pren el que tu vulguis, ets lliure per a riure. Mira, riu i escolta. Aquells que no han dubtat d'entrar en la teva història. I tot el que demanes és temps, vida i calor. I tot el que tu em dones, no t'ho puc donar. Jo sóc massa complicada per actuar com tu. Tinc massa prejudicis per a sentir com tu. Maltractin, encara que sigui creuant el carrer. Àngel, jo t'estimo, Àngel, no t'oblido. La teva rialla, els moments de cançó. Vola, Àngel, vola. Aprèn el que tu vulguis, ets lliure per a riure. Mira, riu i escolta. Aquells que no han dubtat d'entrar en la teva història. I tot el que demanes és temps, vida i calor. I tot el que tu em dones, no t'ho puc donar. Jo sóc massa complicada per actuar com tu. Tinc massa prejudicis per a sentir com tu. Vola, Àngel, vola. Aprèn el que tu vulguis, ets lliure per a riure. Mira, riu i escolta. Aquells que no han dubtat d'entrar en la teva història. I tot el que demanes és temps, vida i calor. I tot el que tu em dones, no t'ho puc donar. Jo sóc massa complicada per actuar com tu. Tinc massa prejudicis per a sentir com tu.
Que bé poder tenir a prop un angelet amb qui poder, doncs, desentortolligar el cervell, perquè, doncs, de vegades nosaltres ens compliquem molt la vida i els nostres àngels, doncs, ens permeten fer-la una mica més clara, si més no. Àngel, el meu àngel, aquest és el tema que escoltàvem des del treball Moments amb el grup Xirat.
Missatge en una ampolla. Amb Miquel Albert Soler i David Siscar.
Ser cristià és complir només amb una sèrie de ritus? Bé, sí, però no només. Hi ha molta gent que li sembla que només perquè ha complert certes coses ja és cristià, però, clar, en realitat, ser cristià és tot un projecte de vida.
Ser cristià no és simplement fer el bé i evitar el mal. Hi ha moltes persones honestes que treballen per construir un món millor i intenten lluitar contra la corrupció i la injustícia. Els mouen motius nobles i una ètica humanística. No obstant això, malgrat les seves aportacions positives i els seus valors humans, no per això poden ser anomenats pròpiament cristians. Ser cristià no és simplement creure en Déu. jueus i maometans, budistes, hindús i membres d'altres grans religions de la humanitat creuen en Déu, origen i fi últim de tot, però no creuen en Jesucrist. Per més que les seves vides i esforços estiguin sota l'amor provident de Déu i la força del seu esperit, no poden ser anomenats cristians. Ser cristià no consisteix simplement a complir uns ritus determinats. Tota religió té cerimònies i ritus simbòlics, perquè en cas contrari es convertiria en un mer intel·lectualisme per minories. Però no n'hi ha prou amb haver estat batejat, haver fet la primera comunió, assistir a processons, pelegrinar a santuaris marians i celebrar festivitats per poder ser identificat com a cristià. Els fariseus del temps de Jesús eren molt fidels en els seus ritus i, no obstant això, Jesús els va denunciar com a hipòcrites. El ritu és necessari, però no suficient per ser cristià. Ser cristià no es limita a acceptar unes veritats de fe en uns dogmes, recitar el credo o saber-se el catecisme de memòria. Molts que professen la doctrina cristiana recta són, a la pràctica, molt lluny de l'Evangeli. Cal acceptar la fe de l'Església, conèixer les seves lleis i preceptes, però això no és suficient per ser cristià. El cristianisme no és només una doctrina. Ser cristià no s'identifica només en seguir una tradició que es manté des de fa segles a través del nostre entorn. Tota religió reconeix la importància del pes de la història, però el cristianisme no és simplement una cultura, un folklore, un art, un costum immemorial que es transmet a través dels anys. Ser cristià no pot consistir només en preparar-se per l'altra vida, esperar el més enllà mentre hom es desinteressa per les coses d'aquest món o es limita a patir amb resignació. La fe cristiana afirma l'existència d'una vida eterna i la consumació de la terra, però l'esperança d'una terra nova no ha d'esmorteir la preocupació per transformar i canviar aquesta història. Per això no es pot dir cristià a qui s'inhibeix de les preocupacions històriques, amb l'excusa del cel futur. Ser cristià no s'identifica amb cap d'aquestes postures que hem anomenat o altres de semblants. Algunes són prèvies al cristianisme, com fer el bé o creure en Déu. Altres admeten elements necessaris però no suficients, com practicar ritus o acceptar veritats. Altres són mutilacions del cristianisme, com reduir-lo a una tradició o a l'espera dels béns eterns. Segurament la contradicció del cristianisme neix de que molts cristians s'identifiquen només amb algunes d'aquestes formes inadequades de cristianisme. El ressorgir de l'Església està lligada a una visió més autèntica del fet de ser cristià.
No creo en Dios, es altísimo y lejano, y es que trazó una raya en el cielo y separó la gracia del infierno y distanció lo santo y lo profano. No creo en su hijo si se esconden sus palabras en sabias doctrinas y santas morales, ahogando tanta vida en recetas y refranes que a adornan las iglesias y las viejas catedrales, y llenan tantos libros de pecados y de males. No creo en su espíritu, si ilumina solo a algunos. Que en nombre de Dios se proclaman luz del mundo y corren los primeros al banquete de los santos. Tanto el pueblo esperando. No creo en la iglesia, si no es casa de todos, y se sientan a la mesa los que el tiempo ha separado y niegan la palabra a quien no entra por el aro, como hicieron los de antaño, que por miedo al enviado en la cruz su voz clavaron.
Déu és proper, sens dubte. I això ho explica molt bé aquest credo que ens ha cantat el Nico des del seu treball Diferente.
La vida tot sovint ens obliga o ens permet escollir determinats camins, ens permet tirar cap una banda o cap una altra, i així ens dona la llibertat per triar quin serà el nostre camí. Però quines són les eines que utilitzem nosaltres per triar el camí? Els viatgers, els navegants, se serveixen de les brúixoles per conèixer cap on volen anar. Quina és la nostra brúixola?
Déu no va enviar el seu fill al món per condemnar-lo, sinó per salvar-lo, tot el contrari. De vegades hi pot haver persones o actituds que ens desorienten i ens porten per camins que no coneixen la felicitat. Nosaltres tenim una brúixola. És una persona. És Jesucrist. En ell hi trobem la felicitat veritable per caminar per la vida. Hi trobem la fusió entre la veritat i la caritat. La salvació ja ha arribat al món. Ho celebrem cada any per Nadal i també per Pasqua. Però el nostre esforç està en obrir el nostre cor i deixar que Crist habiti permanentment en nosaltres. I així, viure en la llum i en la veritat. Recordem que el mateix Jesús ens va dir: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida». I també, en un altre moment, Jesús ens va dir: «Jo sóc la llum del món».
Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, la pell.
Una cançó entranyable de Sopa de Cabra que ens diu que els camins que ja són nous i ens diu que els has de fer sol. Bé, això potser no és del tot cert. Potser nosaltres sabem que tenim una guia per fer aquests camins i que Jesús, per nosaltres, és la nostra brúixola.
Missatge en una ampolla. Destapa.
Ara voldríem reflexionar sobre què passa quan els fills s'allunyen de la fe. I per fer-ho, hem agafat una de les entrades recents que porta aquest títol, que hi ha en el blog del Lluís Serra, un dels blogs de Catalunya Religió. El Lluís Serra és germà marista, és secretari de la Unió de Religiosos de Catalunya i imparteix classes a la Facultat de Teologia i a l'Espai Lúdic Espai Terapèutic.
Quan els fills s'allunyen de la fe. Una història abans més freqüent, però que encara cueja. Famílies creients que viuen sincerament la seva fe, sumides en el desconcert davant la decisió dels seus fills i nets, que comencen per interrogar-se sobre alguns principis clau. Les alarmes es disparen. El moment indefectible que marca la ruptura és deixar d'anar a la missa dominical. Els pares es pregunten en què han fallat i què han de fer perquè les coses no vagin a pitjor. Tolerar, sense més, és sentenciar la ruptura. Enfrontar-se implica consolidar-la. Assagen diferents estratègies i totes culminen en el mateix resultat. Potser aconsegueixen que vagin a missa en una festa excepcional, però poca cosa més. Hi ha pares que farien el que fos perquè els seus fills no s'allunyessin de la fe, el valor màxim de la seva vida. Parlen amb altres famílies, també creients. Si els fills dels altres encara van a missa, la seva soledat i desassossec s'aguditza. Si no hi van, no se senten còmodes, refugiant-se en aquest conegut mal de molts, consol de bojos. L'ecosistema espiritual de la nostra societat explica moltes coses, però no totes, encara menys les més properes. Més tard, es busquen subterfugis. Almenys no es droga, es repeteixen els pares sense massa convicció. Veuen els seus fills potser més distrets, però no més feliços. Potser algun dia tornaran, sospiren amb impotència. S'identifiquen amb Santa Mònica, mare de Sant Agustí. Un fill que ha costat tantes llàgrimes no es pot perdre. Una mare amb aquest problema en el si de la seva família manifesta dos criteris. Primer, fins als 18 anys he parlat al meu fill de Déu. A partir dels 18, parlo a Déu del meu fill. Per part meva, em mantinc fidel a la fe, diu la mare, i procuro viure-la de manera coherent i senzilla. No es tracta d'entrar en el terreny dels arguments. Dos no dialoguen si un no vol i els fills no estan per la feina. Sinó que es tracta de donar exemples. Segon, recordar que Déu que et va crear a tu sense tu no et salvarà sense tu. És el moment de la responsabilitat personal. Ningú no pot viure la idea d'una altra persona i cadascú és responsable de la seva, de les decisions preses. En la paràbola del pare amorós que tenia dos fills, vulgarment conegut com la paràbola del fill pròdig, Jesús afirma que Déu actua com un pare. Potser la lectura d'aquest text tan extraordinari pot rebre una nova interpretació. Que els pares actuïn com Déu. Concretament, significa respectar la seva llibertat personal, deixar que visquin la seva vida i aprenguin de les seves errades. Sospiren pel seu retorn, ja que el pare va ser el primer que va veure el fill que tornava a casa. No entren en discussions sobre qui tenia raó, deixant en segon terme les motivacions del retorn, ja que el fill pròdig no tornava per amor, sinó per gana. Posar l'accent sobre l'amor, celebrar una gran festa i procurar que els altres fills o familiars no te la facin malbé. com passa amb el fill gran de la paràbola, han tastat a no entrar a la sala de la festa. L'allunyament de la fe per part dels fills genera molt de patiment. A la paràbola es veu clarament una alegria tan gran per la tornada del fill pròdig només es pot explicar a partir d'un dolor a les entranyes profund i silenciós d'un pare que respecta la llibertat, que es manté en l'amor, que no tem d'atorgar el seu perdó i que cada dia treu el cap des de casa per entreveure a la llunyania la silueta del seu fill, que torna després de malgastar l'herència. No es tracta de patir per patir, sinó de patir per amor, per desitjar el millor pels fills. La fe, lliure i amorosa, és la millor herència.
I aquesta és una invitació a tots aquells que estan allunyats de la fe. Ei, despierta! Ens l'han fet el grup Sal 150 des del seu treball Si tu supieras.
They won't fall forever. in the way the day will flow. All things come, all things go. Listen to the rain. Here it comes again. Hear it in the rain. Late at night I drift away. Is in the rain, leaves on trees whispering, deep blue seas, mystery. Moment ends, can't let go this feeling. Everything will come again in this sound, falling down of the sky.
Fins aquí el missatge en una ampolla d'aquesta setmana, la recopilació d'aquests continguts que us hem estat oferint cada nit.
I com sempre, doncs us hem acompanyat els vostres amics, el Jordi Carretero, les Vies de So, i el David Siscar, i jo mateix, el Miquel Albert Soler, que us hem estat parlant i triant les cançons per tots vosaltres.
Ens retrobem demà mateix, o, si us ve més de gust, doncs a la recopilació setmanal de diumenge a les 9.
Que vagi molt bé.